are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui a partir de les 10, especial al Tot Gira, Barça-Manchester United. El partit es jugarà dimarts al Camp Nou, partit de tornada amb un 0-1 a favor del Barça, però ara ja al Tot Gira volem començar a parlar de les altres eliminatòries. Recordeu, dimarts, el mateix dia que el Barça, Juve-Ajax, l'equip de Cristiano Ronaldo un empat a un que li hauria de ser favorable per passar a les semifinals, i dimecres, tots dos partits a les 9, Porto-Liverpool, avantatge pel Liverpool, que té un 2-0 d'Anfield, i aquest City-Tottenham més obert, amb aquest 1-0 curtet del Tottenham del partit d'anada, el City de Guardiola, que tindrà l'oportunitat de remuntar aquest dimecres, en aquest cas al seu estadi. Comencem amb l'aperitiu del dia.
L'aperitiu.
I en aquest cas ens fixem en l'eliminatòria que jugaran a Portugal, a Porto, al Porto i al Liverpool. Amb aquest 2-0 pels anglesos hauria de ser suficient, en principi.
Sí, no van fer una exhibició. La veritat és que es van avançar molt ràpid al marcador. La primera mitja hora ja guanyaven 2-0 i després diguéssim que es van dedicar una mica a controlar el partit sense moltes estridències, i veurem si el Porto, que va disposar d'oportunitats, no va ser un partit tan desigualat com podria semblar, va disposar d'oportunitats, veurem si té opcions. I avui vull fixar una mica amb els orígens d'aquest club portuguès.
Oh, meu Porto, onde eterna mocidade, diz a gente que é ser nobre.
És l'himne del Porto?
És l'himne del Porto, tan cerimoniós i una cosa així.
Ja et conec, Jaume, avui ens parles del Porto perquè veus a venir que el perdràs, eh?
Ja el perdrem, i llavors hem d'acabar d'explotar les últimes històries. És un club que va ser fundat l'any 1893 i els orígens els hem de trobar amb el vi. Ja saps, David, que Portugal és una terra de vins, una bona terra de vins.
I bons.
Sí, hi havia un jove comerciant de vi que es deia Antonio Nicolau d'Almeida, que en aquella època tenia 20 anys, i feia molts viatges a Anglaterra, i allà va descobrir el futbol i va dir, hòstia, aquest esport pinta molt bé. No era encara quan el futbol començava a tenir una gran repercussió, però ja començava a Anglaterra a tenir els primers clubs de futbol, i va dir, això ho hem de portar cap a Portugal. I decideix fundar el club el 28 de setembre del 1893, que era el dia de l'aniversari del rei i la reina de Portugal d'aquella època. Es porten 2 anys de diferència, els reis, però van néixer curiosament el mateix dia, i això no va ser casualitat, perquè Antonio Nicolau d'Almeida tenia molt bona relació amb la corona i va aconseguir que assistissin al primer partit que es va disputar, diguéssim, oficial a Portugal, i que es va anomenar la Copa del Rei, la Taça Carlos I, com dirien a Portugal. El Porto la va perdre contra el Lisboense per 1-0, i allò va ser una mica l'inici del futbol a Portugal. El que passa, que aquest club va durar 3 anys, però hi va haver un moment que Antonio Nicolau d'Almeida es desvincula del club, i el motiu d'aquesta desvinculació és perquè es va casar, i la seva esposa li va dir que aquell futbol, que aquest esport, era massa violent, que no li agradava.
Violent.
Que era massa violent, perquè llavors, clar, eren
potser
els principis del futbol.
Sí que ho era, el futbol, sí.
I la dona li va dir, escolta, deixa això del futbol, que a mi no m'agrada, i va decidir, entre cometes, hivernar el club. El club va estar 10 anys gairebé inactiu, fins que un amic d'Antonio Nicolau d'Almeida, que es deia José Monteiro da Costa, torna també d'Anglaterra de fer els seus viatges, i allà veu que el futbol ja comença a estar molt de moda, que comença ve una gran passió, i diu, escolta, parla amb el seu amic, han de reactivar el club, i es converteix en el segon president de la història del Porto, i aquí ja es comença a convertir en un esport amb molts seguidors a Portugal. El 1906, diguéssim, que és com la data oficiosa real de creació del club, perquè la primera sí que va ser aquella, però va estar molts anys inactiu, pràcticament sense jugar partits. I Monteiro da Costa escriuria els colors del club, que serien el blanc i blau, perquè en aquella època eren els colors oficials de la bandera de Portugal, amb l'època de la monarquia.
Ah, no era el vermell i el verd, eh?
Correcte, això arriba al 1910, va ser poca la diferència, però el Porto encara ara manté aquests colors del blanc i el blau. També va definir l'escut, que és aquesta pilota de futbol de color blau, i que més tard s'hi va afegir l'escut d'armes de Portugal, on a dalt de tot t'hi fixaràs que hi té un drac.
Un drac, d'aquí el nom del seu estadi.
Exacte.
Do Dragão.
Que aquest estadi es va construir l'any 2003 i té una curiositat, perquè per mi no és un amistós qualsevol, el típic partit d'inauguració, sinó que aquell 16 de novembre de 2003, el Porto es va enfrontar contra el Barça de Rijkaard en el partit d'inauguració, i va ser el partit on debuta
Leo Messi. Exacte. És el famós partit del debut de Messi. És un amistós, però és el primer partit que va jugar amb el primer equip del Barça.
Sí, tenia 16 anys, va entrar al minut 70 per Fernando Navarro, i he trobat un document a Barça TV amb el Jaume Marcet, que l'entrevista el dia després d'aquell debut, un Messi amb només 16 anys, i així recorda bé aquell debut a Do Dragão.
Sí, la verdad que estaba muy tranquilo y como si nada.
Y luego,
¿Se lo dices a tus amigos, a tus compañeros, el día siguiente lo comentas? ¿Tú lo ibas calladito?
No, no, yo no le dije nada a nadie. Ellos se enteraron después cuando lo vieron en el periódico, pero yo no le conté nada a nadie.
¿Y eso por qué?
Y pues no sé, porque... No sé, no me gustava comentar-lo.
Tímid, molt tímid, eh? Molt tímid.
M'ho va dir els seus amics.
Per fortuna ha guanyat amb el temps.
Sí,
eh?
Sí, ha canviat molt. Ha canviat molt. Aquell va ser el debut del camp del Porto do Dragão, un Porto que és el segon equip que ha guanyat més lligues de Portugal, amb un total de 28 per darrere de les 36 del Benfica, l'etern rival. També ha guanyat dues Champions, la del 87 i la del 2003 amb José Mourinho. Les dues Champions han arribat en l'època de l'altra gran figura per mi de la història del Porto. Hem parlat d'aquests dos personatges.
El president, no?
El president.
Pinto da Costa.
Saps quants anys té?
És molt gran, és molt gran.
81 anys.
81 i
des
encara
està al
càrrec.
Des del 82, eh? Des del 82. Jo crec que és un dels presidents que porta més temps davant d'un club de futbol i encara ara mana, eh? No és allò que estigui mirant-s'ho de fora, sinó que té molta personalitat, ha fet fora molts entrenadors, ha tingut moltes discussions i veurem si encara pot viure una última alegria en aquesta Champions.
Ho té difícil, sí, ho té difícil. Sí, sí, sí. El Porto, que insisteixo de remuntar aquest 2-0 en contra davant del Liverpool, partit aquest dimecres a les 9 de la nit.
El plat principal.
I ara ens centrem en aquesta eliminatòria entre City i Tottenham, a partit al City of Manchester, a l'Etihad, el dimecres a les 9 de la nit. Serà l'altre partit a banda d'aquest Porto-Liverpool, on el City de Guardiola de remuntar aquest 1-0 en contra. No va fer un bon partit al nou estadi del Tottenham.
Va ser un partit estrany, la veritat, perquè cap dels dos equips...
Van tenir la possessió, no, el control, però sí, no van tenir ocasions.
No van tenir ocasions. El Tottenham, per exemple, en va tenir més. El que passa que hi ha una lesió molt clau, que és la de Harry Kane.
Sí.
Aquí jo crec que haurem de veure com ho supleix el Tottenham, però l'esperança de Pochettino és un sud-coreà que va ser l'autor del gol, triat el millor jugador del partit, Heung-Min Son, que està sent un dels millors jugadors del Tottenham aquesta temporada i que ja és un dels ídols de l'afició. Aquest és el càntic que li dediquen a Anglaterra, Nice One Sonny. Li diuen Sonny carinyosament, per transformar-lo una mica més encara a l'anglès, per aquest futbolista que té una història molt curiosa i, a més, també ha entrat a la història del Tottenham perquè és el primer jugador que ha marcat un gol a la Champions en el nou estadi i també el va marcar en el primer partit oficial que es va jugar fa uns dies contra el Crystal Palace a la Premier. Per tant, ja ha passat a la història i veurem si els ajuda a passar semifinals de la Champions per aquest jugador que jo crec que va camí de ser un dels millors jugadors asiàtics de la història. Per mi, segurament, hi ha aquell japonès Nakata...
És una bona pregunta. De fet, l'altre dia, no sé si no ho vaig llegir també, que es feien aquesta pregunta, no? Si és o no el millor asiàtic de la història, hi ha Park Ji-sung del
sí,
United.
També el Manchester, Nakata, aquell de la Roma.
Potser
i
no sé
tallar,
si va arribar a aquest
no
nivell.
No va ser tan gran, jo crec que són
sí, sí.
Va camí de superar-los. Ell va néixer fa 26 anys i ja de ben petit va tenir el futbol a casa perquè el seu pare va ser el jugador professional a Corea del Sud i també va ser un entrenador personal que li va exigir moltíssim. Per entendre la carrera de Son, hem d'entendre la relació que va tenir amb el seu pare. Es veu que de ben petit feia doble sessió d'entrenament cada dia, de dilluns a diumenge.
Disciplina militar, eh?
Explica que un dels càstigs va ser que un dia li va obligar a fer tocs de pilota sense que la pilota caigués al terra. Es va estar 4 hores. 4 hores, diu que va acabar amb els ulls vermells i gairebé plorant, quan tenia 10 o 12 anys, era molt jovenet, però va tenir una relació molt íntima i no el critica, sinó tot al contrari, diu que és el seu gran conseller, la figura més clau i que sense ell no hauria arribat tan lluny. Després va entrar a l'acadèmia del Seul Futbol Club, en una època en el futbol a Corea va tenir el boom gràcies a l'organització del Mundial del 2002, on van arribar fins a les semifinals, en aquell mític Mundial, en un país on el futbol competeix amb el beisbol. És curiós que el beisbol fins i tot és una mica més popular que el futbol, però hi va tirar per aquest esport. Amb només 16 anyets ja va rebre la trucada d'Europa, concretament va ser de l'Hamburg, que el va incorporar a les categories inferiors, i diu que no va tenir tants problemes d'adaptació perquè té molta facilitat pels idiomes. Va aprendre molt ràpid l'alemany, per un japonès també és un xoc bastant cultural, bastant fort, però aquesta autoexigència que té i la relació amb el seu pare, doncs això l'ha obligat a treballar al màxim. A Alemanya s'hi va estar 7 anys, primer l'Hamburg, després el Bayer Leverkusen, i el Tottenham, amb 23 anys, el fitxa per 30 milions d'euros. Es va convertir en el traspàs més car d'un asiàtic en tota la història del futbol. I després també ha tingut una història que segurament et sonarà, de que va tenir amb el seu país i amb el servei militar. Que abans...
Sí, acostuma a passar amb alguns jugadors asiàtics, sí, que tenen problemes amb el tema del servei militar perquè no el perdonen.
Clar, és que ja és obligatori, sí, i l'únic que et pot perdonar és que si ets esportista d'elit i compleixes amb un mèrit que són bastant alts
que t'exigeixen, et pots eximir d'un servei militar, que a Corea, per exemple, és de 2 anys. Mm. Això volia dir que Son tenia fins als 28 anys per complir-ho, ara en té 26. Per tant, si aquest estiu no complia amb l'objectiu que li van fixar, hauria d'haver estat 2 anys a l'exèrcit, i això hauria suposat, segurament, al final de la seva carrera, almenys al futbol d'èlit. En el seu cas, tenia 2 possibilitats. O arribar fins als 8ens a Mundial, no ho va aconseguir, fins i tot a l'últim partit, quan van perdre contra Mèxic, va acabar plorant el partit, i després li van dir, escolta, hi ha la Copa dels Jocs d'Àsia, disputa-la, guanya la medalla d'or i llavors et perdonem el servei militar.
És increïble, eh?
I ho va acabar aconseguint.
Al segle XXI.
I ho va acabar aconseguint guanyant a la pròrroga al Japó 2-1. Clar, la pressió, és a dir, ja tens normalment pressió per jugar a futbol, imagina't.
És que un jugador d'aquesta qualitat, carrera, perdre's 2 anys de la teva carrera, és... pot voler dir perfectament acabar amb la teva carrera esportiva.
Era mortal. I ho va aconseguir, és el gran heroi nacional del país, allà el consideren com el David Beckham de l'esport a Corea del Sud. Explica també, és curiós, no ha tingut mai cap parella sentimental, i això també és per culpa del seu pare.
Sí, que son pare, això ho he llegit, no el deixa casar-se perquè vol que estigui centrat en el futbol.
Fins als 33 o 34 anys, perquè sí, diu el seu pare, quan te cases i tinguis fills, la prioritat és la família, has de deixar el futbol. Llavors ja diu, doncs espera, acabo fins als 33 o 34 anys i llavors em dedicaré a una cosa. És bastant curiós perquè gairebé no té amics, viu a casa a Londres amb els seus pares, en un apartament amb 3 habitacions, sense gaires luxes i centrat únicament en el futbol. De moment els resultats estan aquí.
Va fer un gran gol al partit davant del City, una de les estrelles que segurament ara tindrà més atenció després de la lesió de Harry Kane. Heung-Min Son, que el veureu en aquest partit davant del City.
La cirereta del pastís.
Va, i tancarem amb el tercer partit que jugarà en aquestes eliminatòries a banda del Barça United, el que jugaran en aquest cas la Juve i l'Ajax. Recordeu, un partit el dimarts, a les 9 de la nit, amb aquest empat a 1 al marcador, amb un Ajax que va ser superior a la Juve de Cristiano Ronaldo.
Sí, Cristiano
va estar molt bé.
Sí, sí, va disposar de moltíssimes oportunitats, el que passa que és el problema que està tenint aquesta temporada, és que li falta gol. L'únic que va marcar va ser el del brasiler David Neres, que és un futbolista del Brasil de 22 anys, un extrem, que va fer una gran eliminatòria ja contra el Madrid a 8ens, va marcar el 0-2 al Bernabéu, i ja comença a estar a l'agenda dels grans clubs per aquest jugador, que és molt ràpid, molt habilidós, molt descarat també, molt tècnic. A Holanda ja suma 8 gols i 11 assistències aquesta temporada, ha estat convocat amb la selecció absoluta del Brasil, on hi ha moltes esperances. Ell va néixer a São Paulo el 1997, ja de ben petit era habitual veure'l pel carrer amb la pilota, va passar per diversos clubs d'escoles brasileres, fins que als 10 anys l'incorpora al gran club de la ciutat, al São Paulo, on va passar per tots els equips de les categories inferiors, i on al principi, curiosament, va començar de defensa, de central i de lateral. Normalment parlem que els jugadors es reconverteixen de davant cap endarrere, per exemple Jordi Alba, que va passar de davanter cap a lateral esquerre, una reconversió que és més habitual en el món de futbol. Ell va ser al revés, de defensa cap a davanter, i fins als 14 anys no comença a jugar en punta. Va ser amb els juvenils del São Paulo, allà ho va guanyar pràcticament tot, i va arribar el moment que semblava que havia de debutar al primer equip, però va tenir una lesió a l'espatlla que el va obligar a passar pel quiròfan. Va estar 6 mesos fora dels terrenys de joc, això en aquesta edat acostuma a ser un problema. Tenia 19 anys, va ser un cop, però se'n va sortir i va arribar l'hora de debutar amb el São Paulo, que va ser una estrena fulgurant i fugaç, com una estrella fugaç, perquè va durar molt poc. Era un dels pitjors moments de la història del club del São Paulo, a punt de baixar de categoria, i jugava un partit contra el Fluminense entre Neres al minut 60 amb el seu equip perdent 1-0, però ell va ser capaç de revolucionar el partit, acaben guanyant 1-2. Aquí ja comença una connexió amb la grada, i el segon partit que juga a casa ja es va convertir en l'ídol de l'afició, en marcar el primer gol pel São Paulo.
Gol do menino! Gol do menino David Neres pro São Paulo, Babalombi!
Sempre m'han agradat molt les narracions brasileres, Sembla que sigui el mateix, home que narra tots els gols del futbol brasileiro.
Aquest és Ulisses Costa, de Radio Bandeirantes, citem-lo també.
Una de les grans ràdios del Brasil.
Sí. Doncs aquesta ascensió de David Neres va ser tan fulgurant que només va jugar 8 partits amb el primer equip del São Paulo, va aconseguir la permanència, i al gener del 2017, ja després d'aquests 8 partits, l'Ajax ja va pagar 12 milions d'euros per aquest extrem, que va arribar a jugar uns minuts en aquella final de l'Europa League contra el Manchester United. Ha anat creixent. La temporada passada, per exemple, va marcar 14 gols i va repartir 13 assistències a la Lliga Holandesa. Aquesta temporada ja ha explotat a la Champions, i fora del terreny de joc és potser una de vigilar les seves formes. Ha estat polèmica, per exemple, a Holanda, perquè li van preguntar en una entrevista com havia conquistat la seva nòvia, que és una model Alemanya, i ell va dir que va ser fàcil. Va obrir l'Instagram, li va enviar un missatge i li va dir: soc David Neres, jugador de l'Ajax, vine a mi. Clar, això, amb aquesta fatxanderia que ho va explicar, va rebre moltíssimes crítiques, va demanar disculpes, i ara des de l'Ajax intenten controlar-lo, perquè tu el veus i sí que té una mica la pinta d'aquest típic jugador brasiler despreocupat, descarat, i que... Tot i això, té un gran talent i està sonant pels grans clubs europeus. Veurem aquest mercat d'estiu si l'Ajax pot retenir tant talent que té actualment a la plantilla.
Bé, de cara a aquest partit de tornada a Turí, Tagliafico, un dels jugadors importants, recordeu que serà baixa, està sancionat. Per tant, ja veurem si l'Ajax és capaç de fer un bon partit i remuntar l'empat a un de l'anada i classificar-se a Turí per les semifinals d'aquesta Lliga de Campions. A les 10... Barça United, a les 10 el tot gira, després de l'Univers MotoGP, una hora dedicada a aquest Barça United, amb bar, amb tertúlia i amb l'última hora dels dos equips. Gràcies, Jaume.
A reveure. Adéu.